A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara no sabem si ho podem dir així o no, però en un moment en què sembla que es desmuntin uns certs mites o una certes personalitats referencials en algun moment de la història de Catalunya, aquí va un llibre on parla d'alguns d'aquests moments de la història recent de Catalunya, sense els quals tampoc podríem dir que estéssim on som ara. Guiom Aranell, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Home, es planteja escriure unes memòries, per què?
Bé, jo sempre no, però des dels 17-18 anys que em vaig sentir motivada a lluitar pel país, així senzillament. Mm-hmm. I, esclar, com que realment he participat molt d'aquesta activitat en favor de Catalunya, vaig pensar que, d'una banda, em valia la pena explicar-ho, i de l'altra també m'agradava explicar, ja que jo sóc una dona, doncs el que era la vida en aquelles èpoques, perquè la gent a vegades, fins i tot quan ho expliques, penses, és possible que això passés. O sigui, un mateix se'n fa creus que en aquell moment fóssim normals unes coses
que
no són gens.
En alguns moments tenim la sensació, no només si era normal que això passés, si en algun moment més d'una i més de dues dones es poguessin preguntar com és possible que nosaltres aguantéssim determinades situacions o poguéssim superar determinats obstacles que ara, si ho expliques, és difícil que s'ho cregui algú.
No, realment. Per això vaig pensar que valia la pena explicar aquesta realitat que moltes vegades, home, els que no ho han viscut no han tingut ocasió doncs, de ser-ne conscients, no?
Us ho preguntàvem...
I d'aquesta manera ho explicava.
Us ho preguntàvem precisament per això. No sabem si la història recent està d'alguna forma, no direm que escombrant, però arraconant una mica els grans fets o les grans conviccions de la història del passat. Si el que darrerament ha estat titular d'alguna forma està minant o està erosionant allò que en el seu dia va ser.
No sé si t'acabo d'interpretar, però suposo que vols dir que en aquests moments a vegades sembla impossible que es donessin situacions que en la meva joventut, diguéssim, eren totalment, diguéssim, normals. Bueno, normals no n'eren gens, però per nosaltres eren obligades.
Primer això, i segona, si veritablement ara vivim en una època de conviccions com vivíeu vosaltres en la vostra joventut, o no tant?
Home, jo crec que en aquests moments el que tenia conviccions les tenia molt d'esforç, perquè la majoria estava subjugats per una filosofia imperant a tota la societat, que més aviat era una frase que jo dic en el meu llibre. A casa meva em deien, nena, no t'emboliquis. I això ho deien a la majoria dels joves que s'embolicaven amb alguna cosa, que no eren la majoria, que eren pocs. Aquests pocs, tothom els deia, no t'emboliquis, perquè esclar, hi havia una por encara molt, molt, molt gran.
Era una bona frase aquesta, però.
El què, el no t'emboliquis?
Sí, ho dic per si forma part...
Home, a veure, jo diria que ara també ens hem embolicat. Ara també ens hem embolicat i gràcies a Déu, ara ja s'embolica molta més gent. Cosa que em satisfà, personalment em satisfà moltíssim, perquè penso que només és a base de que ens hi emboliquem molta gent que les coses s'aconsegueixen.
Ho pregunto per si en aquell moment, quan a una filla li deien nena, no t'emboliquis, era més per una qüestió de prudència, d'advertiment d'una mare que volia un millor per la filla, o era una qüestió d'allò d'apatia davant del que estava passant?
No, clarament, a veure, jo vaig néixer el 38. O sigui que la postguerra no era por per una filla, no, era por per una societat que subjugava a tots els catalans. Jo també ho dic en el meu llibre. Catalunya no existia, érem el Levant espanyol, vull dir, és que això ens n'hem oblidat, però era així. Vull dir, la decisió després de la guerra d'eliminar del mapa Catalunya era claríssima, perquè, ja et dic, van suprimir fins i tot el nom. Catalunya era el Levant espanyol.
Vareu néixer, Guiomar, a Sant Pere de Ribes?
Sí, 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 per precisament pel tema de la guerra. I això n'he sigut conscient a l'escriure les memòries, perquè el meu pare i la meva mare, com si diguéssim, festejaven a Barcelona,
sí.
Però llavors, com que bombardejaven pel barri on vivia el meu pare, que era la Gran Via, van decidir anar cap a Sant Pere de Ribes perquè el pare feia vacunes antitetàniques i allà hi havia una masia que li guardaven cavalls. I se'n van anar cap allà i jo vaig néixer allà.
Mm. Quant de temps hi veu estar?
Allà, 8 dies, perquè va entrar el Franco i ja va tornar cap a Barcelona.
D'acord.
O sigui que només hi vaig estar 8 dies a Sant Pere de Ribes. Però com aquell, però vaig néixer en ple front nacional, perquè vaig néixer al desembre. I va ser quan el Franco va entrar a Barcelona a primers de gener.
D'acord, o sigui que tota la vida la veu passar a Barcelona, vaja.
Bueno, tota la vida no, d'acord. Perquè jo els 3 mesos d'estiu, com que els pares són fills de Sitges, sí. Els 3 mesos d'estiu nosaltres abandonàvem Barcelona, bona. I ens instal·làvem a Sitges.
D'acord, però dic, més enllà d'aquest període de 8 dies arribes per les circumstàncies de la vida, la resta...
Sí, la resta ja ha viscut a Barcelona. La resta. Formalment, diguéssim. Ah,
I aquesta Guiomar, nena, jove, petita, a casa seva què escoltava sobre el que passava?
A casa res.
Res de res.
A veure, les nostres famílies, les famílies dels pares que eren joves durant la guerra, i els grans també, eh? A més, jo no tenia avis, perquè havien mort un matat per la guerra civil, el 36.
Sí.
I l'altre va morir jove als 29 anys de tifus. O sigui que jo vaig ser una nena sense avis. I això crec que també és un fet que en moltes famílies doncs en prens consciència quan és gran, no?
Uh-huh.
Perquè la vida que porten social els avis, sobretot en aquella època que les dones estaven a casa, vol dir que jo no la vaig tenir. Jo tenia... I el meu pare, els pares callaven. Per tant, vol dir que hi ha un silenci sepulcral. Jo fent el llibre me'n vaig adonar de que realment, fins i tot la guerra europea, a part de la nostra, que
sí,
no parlaven res,
sí.
A la guerra europea tampoc em van parlar res aquí a Espanya. O sigui, jo vaig ser conscient de la guerra europea quan tenia 18 anys o 16 i vaig llegir el llibre de l'Anna Frank, perquè és que tampoc no havíem tingut cap consciència de que hi havia una guerra a Europa. És que va ser uns períodes d'un silenci total i absolut a l'interior d'Espanya.
Ara ens
cosa
costa...
que la gent no avui en dia no se'n pot ser conscient.
No, està clar. És que ara costa de creure que fins a avançats...
Costa de creure.
Fins a avançats als 50...
Sí, sí.
Una persona sí, no pugui ser conscient del que hagués passat quan en van passar tantes de coses, vaja, no només aquí, sinó a tot arreu, no?
Sí.
O sigui que ni a casa, ni a l'escola...
No, per descomptat.
Per descomptat.
Escola,
a quina escola...
Escola en castellà.
A quina escola veu anar, Guiomar?
Un col·legi de monges que era el més a prop de casa.
Sí.
I vaig ser tan desgraciada que el segon any de batxillerat els pares, com que ho vaig suspendre tot, em van traslladar llavors i vaig anar a parar a l'Institut Montserrat i allà vaig ser molt feliç, sincerament.
Vaja.
Perquè vaig trobar un altre ambient ja i per descomptat, un clima, sobretot, un clima molt diferent del que era el col·legi.
O sigui que us va anar molt bé suspendre, Guiomar.
Em va anar molt bé.
Us va anar molt bé.
Perquè vaig passar de mort a vida, com aquell que diu.
I a l'escola Montserrat, què...
A l'Institut Montserrat.
A l'Institut Montserrat, què veu aprendre?
Bueno, vaig acabar el batxillerat.
Ho dic per si, d'alguna manera, a l'Institut Montserrat es podia saber o es podia intuir o els mestres podien deixar anar... No, tampoc.
No. En aquest sentit, no. El que sí que allà vaig descobrir que m'agradava molt escriure, perquè a més a mi era una nena que m'agradava molt llegir i a l'Institut Montserrat vaig treure algun premi literari, evidentment. Uh-huh. Però a part d'això, l'altra més era tot molt, molt anudir, diguéssim.
I a què us volíeu dedicar i què volien a casa per al futur de la Guiomar?
Aquest és un altre dels problemes. Aquella època les noies, a criteri dels pares, no havien de treballar. Almenys el meu pare. I ell era metge, l'Agustí Amell Sants, conegut aquí a Sitges, no?
Sí, oi tant.
perquè havia participat moltíssim en coses de Sitges, lògicament perquè era el seu poble, de fet. I amb el pare, doncs, bueno, ell, com que era metge, jo li deia, jo vull fer medicina. I ara, una noia, no, això no és per una noia. I jo rebaixava les expectatives, deia, bueno, doncs infermera, menys. I llavors al final em va deixar fer biològiques, bueno, em deixava fer biològiques, però per no exercir. I jo vaig dir, home, per no exercir me'n vaig a fer una cosa que m'agradi i me'n vaig anar a l'escola Massana.
D'acord. Com era el pare?
Home, el pare era una bellíssima persona, però molt, molt home, molt, eh? Vull dir, sí, homes sí. Aquells autoritaris, eh? Per exemple, no hi havia diàleg. Quan ell no volia dialogar, doncs no hi havia diàleg, això és evident. A més, el meu pare, com que va néixer... bueno, ell va... El meu avi va morir quan el meu pare era molt petit, devia tenir 2 o 3 anys. Doncs, esclar, de fet no havia tingut figura paterna, havia tingut figura d'avi, i això encara revalidava més l'esperit autoritari, no?
I com era la mare?
La mare era estupenda perquè era un todoterreno. I, bueno, i encara viu la meva mare, eh? Aviat farà 100 anys. I la mare, bueno, suplia totes les mancances que teníem, diguéssim, per aquesta banda de familiar.
Suposo que en aquell moment, Guiomar, la mare poc podia intercedir vers els desitjos de la...
No, però la meva mare sempre ha tingut un esperit, una mentalitat molt oberta, això sí.
Sí.
I, per tant, ella no instava res, però ho acceptava tot.
Això també és molt de l'època, eh?
Sí.
Aquesta acceptació sí. De la realitat, aquesta acceptació.
Exacte.
De...
Sí, sí. Però, en canvi, ella deixava fer. Deixava fer. No, tampoc imposava cap criteri. Era oberta en aquest sentit, no? De que deixava que tu actuessis.
I en algun moment a la Guiomar no li van dir et dedicaràs a les belles arts però no podràs viure d'això, o no?
No.
Que la nena faci belles arts, doncs, si li ve de gust.
Exacte. Sí.
I en aquests anys de les belles arts, que és també uns anys, diguem-ne, que es mouen en el món artístic també dins uns cànons molt determinats,
sí.
En algun moment la Guiomar va pensar ja més o menys en poder-se, no sé si dir, dedicar, o com ella ha assenyalat en algun moment, si estimava Catalunya fer alguna cosa pel que estava passant, o va començar a intuir que hi havia, que algunes coses estaven passant.
De fet, el que va ser gràcies al meu cosí, que també era, de fet, d'ascendència sitgetana, l'Eduard Amell, que jo vaig conèixer uns nois que eren de l'Acadèmia de la Llengua Catalana de les Congregacions Marianes.
D'acord.
I aquí, a part de l'experiència que vaig tenir amb l'escoltisme, que també va introduir-me en el món de Catalunya, perquè és que, a més, no parlava de Catalunya per res. Doncs entre l'escoltisme i l'Acadèmia de Llengua Catalana, doncs jo vaig anar recuperant, o més que recuperant, perquè de fet, a veure, a casa parlàvem català, com és obvi.
Sí.
Però en canvi vam anar recuperant consciència de país.
En algun moment, faig un parèntesi aquí, en algun moment a casa els podia preocupar una miqueta o no? Que la Guiomar... Que la Guiomar fes aquests passos, diguem-ne...
Home, sí. Sí. Esclar, perquè, a veure, en aquella època hi havia molta por perquè qualsevol cosa que fos subversiva, que deien,
sí.
Doncs era ràpidament castigada. Però amb això, dintre de tot, també la mentalitat repressiva era molt masculina i pensaven que les noies no eren capaces de fer coses.
D'acord.
I això ens salvava perquè sempre quedava una mica com si no existíssim.
D'acord, o sigui que d'aquell nena no t'emboliquis, havíem passat a un, com que tampoc no arribaràs massa lluny, fes el que vulguis aquí i
sí, d'alguna manera.
D'alguna manera, sí. D'alguna manera. Total, que comença Guiomar Amell a posar-se, diguem-ne, en contacte amb el que en diríem, què, el món catalanista, ho podem dir així?
Sí, en aquell moment era molt catalanista, sí.
A qui es troba allà? Si és que a hores d'ara puguem dir, doncs mira, hi ha persones...
Jo vaig tenir uns grans mestres que per mi van ser fantàstics, que va ser mossèn Ballarín i en Raimon Galí.
Caram.
I aquestes dues persones em van fer recuperar la confiança en mi mateixa com a dona. O me la van obrir, perquè no era una qüestió de recuperar-la, era simplement tenir la consciència.
Això gairebé és tan transcendental de dir com si haguessin exercit de, amb sí, tots els matisos, de figura paterna.
Sí, però una figura paterna...
extramur, sí, sí.
Amb missatge personal.
Això de recuperar, com es pot explicar avui en dia, bé, a unes generacions en què donen ja per entès tantes coses, per bé que continuem, malauradament, veient cada dia en els diaris com la igualtat encara queda molt lluny d'assolir, però en el seu dia això de poder recuperar una certa dignitat de la condició de dona, com es pot explicar?
Va ser un procés molt bonic, perquè els mateixos nois de l'Acadèmia Llengua Catalana, que com que estaven a les congregacions marianes, eren tot homes, les noies érem una mica un afegitó complementari que anàvem quan feien alguna cosa oberta al públic. Les coses internes de la congregació, les noies no hi teníem accés, òbviament. Però ells mateixos se'n van adonar que no érem només noies, en el sentit que en aquell moment era les relacions entre noi i noia eren simplement, bueno, les d'un sexe i un altre sexe, no?
Sí.
No hi havia connexió mental, per dir-ho d'alguna manera. I ells se'n van adonar que nosaltres també pensàvem i nosaltres també volíem fer coses, i com que vam començar amb una lluita pel país, això es va fer més palès. O sigui, treballàvem amb una motivació comuna, que era per Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, ells ens van anar veient també més com a persones, més que com a noies només.
D'acord.
I això va ser molt positiu, tant per ells com per nosaltres, amb els quals, evidentment, la majoria ens conservem aquestes amistats de joventut.
Home, venint de la congregació mariana, gairebé hauríem de dir que a ells van haver de posar els dits a la nafra per creure que...
Sí, perquè allà l'única dona que hi havia era la Mare de Déu.
Per això van haver de posar els dits a la nafra per creure que vostès eren capaces de poder fer coses.
No, aquestes bastant revolucionàries.
Estem a finals dels 50, principis dels 60, més o menys?
Sí.
Sí. I el 60...
Bueno, jo vaig participar també amb els fets del Paranimf.
Això anava. Els fets del Paranimf i els fets...
Sí, perquè els meus primers anys que vaig anar a la universitat, i òbviament, doncs, com que ja tot bullia, almenys en el meu entorn, en el meu petit entorn, a la resta de la societat no bullia res.
Perquè la Guiomara Mell encara era aquella nena no t'emboliquis, estem amb el nena no t'emboliquis,
sí,
estem ara...
Sí, la nena del no t'emboliquis, els nois també els deien no t'emboliquis.
D'acord, però a casa suposo que si tenien preocupació en podien tenir més, havent participat.
Sí, però el meu pare va fer una cosa molt curiosa.
A veure...
Quan va saber que estava tancada el Paranimf, em va venir a treure del Paranimf. I va venir i va dir, jo sóc professor, que llavors ja no n'era perquè el Franco l'havia tret de professor quan va acabar la guerra. N'havia sigut, evidentment. I llavors va entrar allà al Paranimf i em va dir, nena, cap a casa. I això era a les 3 de la tarda i jo vaig dir, no, que jo vull córrer a la sort dels meus companys.
Sí.
I els meus companys em van dir, escolta, mare, ja sortirem d'aquí mitja hora tots, o sigui,
ja pots
anar.
Marxar.
Sí.
Què va significar?
I va ser una sort perquè no vaig haver d'entregar el carnet d'estudiant.
Què va significar allò?
Home, jo crec que allò se n'ha parlat poc per la transcendència que tenia pel moment, perquè estàvem en uns anys duríssims encara de repressió franquista. Érem els 56, 57. I en aquella època qualsevol cosa anava a l'oèstia, eh? La policia, els grisos, tot això, doncs anaven amb molta mala bava. I per tant, jo crec que va ser una actitud en la universitat que potser no tothom anava per lo mateix, ni tothom tenia les mateixes conviccions, i per tant era una cosa com molt improvisada, molt poc planejada, però va ser per mi una actitud valenta enfront del franquisme per en aquells moments.
I quina, honestament, quina repercussió social va tenir en el moment? O si Guiomar Amell va pensar, hem fet tot això, però el món continua encara aquí enclavat on està?
Sí, no, evidentment el món
va continuar.
Tenim gaires esperances que canviés en aquells moments.
Ho dic per si d'alguna manera...
Perquè l'aparell de presó era tremendo.
Ho dic per si d'alguna manera la comunitat educativa, no ho sé, si allò també va propiciar a obrir els ulls en determinats àmbits.
Bé, jo crec que hi havia professors que ja tenien una certa sensibilitat, el que passa que tothom es guardava molt de demostrar-ho, perquè és que el que et significaves una mica, sabies que t'havia de tocar el rebre.
Uh-huh. La Guiomar va anar a parar a la comissaria en algun moment?
No.
No.
No, per això et dic que les noies, com que pensaven que eren mig tontes, doncs normalment tampoc...
D'acord.
Bueno, la majoria, eh?
Sí, sí.
Amb alguna que tenia alguna actitud més comunista, que era la bèstia negra del règim, doncs aquestes potser sí, però les altres que érem de l'àmbit més catalanista cristià, per dir-ho així, doncs no ens van agafar mai.
O sigui,
vaig penjar una bandera de la Sagrada Família un dia que desfilava un dia de desfile militar,
sí.
de commemoració del desfile militar, i que el Franco era a Barcelona. Però no, com que no em van enxampar, doncs no va passar res.
O sigui que, vaja, almenys la condició femenina podia servir per això.
Sí, en aquell moment ens servia
una mica
a nosaltres i als nois, perquè amb ells també els ajudava a camuflar-se.
Va ser tan transcendental els fets del Paranimf com després ho van ser els del Palau?
No, jo crec que el del Palau va tenir més repercussions, primera perquè hi va haver més repressió. I, o sigui, es va condemnar gent, es van posar multes, es van empresonar, es va estovar molta gent de tots els nois que van agafar de les coses del Palau. I per tant, bueno, ja hi va intervenir més altres forces polítiques, no? No eren només els estudiants, sinó que hi havia algunes forces polítiques que eren clandestines en aquells moments, com el Front Nacional, Unió Democràtica, i aquests que... I això ja va agafar un altre caire.
En aquells moments, Guiomar Amell ja estava, no sé si dir, involucrada en alguna ideologia política?
No, política no, era nacionalista.
D'acord.
En aquells moments era nacionalista. Ah. Quan em vaig involucrar va ser a partir dels fets del Palau, perquè llavors allà les noies picàvem a màquina l'atestat dels que havien sigut detinguts i torturats, i ho picava a màquina perquè evidentment no hi havia fotocopiadores com ara, i per tant havies de transcriure picant a màquina amb les Underwood, i posant uns quants papers per fer còpies,
sí.
Per tenir-ne 5 o 6 com a mínim.
Aquell típic paper...
Cada vegada que feies una picada d'aquestes.
Aquell paper carbó que havies d'intentar...
Ah, exacte, amb el paper carbó i el paper ceba, perquè el ser primet, doncs, poguessis posar-ne
de...
dos o tres...
I havies,
o
de picar... I havies de picar les tecles amb una potència d'aquelles que travessessin tots els papers.
Clac, 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 clac.
Com vareu viure?
I llavors, a partir de llavors, vaig conèixer el nom... en Llibert Quatrecases.
D'acord, el vostre espòs.
Que després va ser, al cap d'un parell d'anys, va ser amb qui em vaig casar.
Perdoneu-me ara, a la vida deu ser bo tenir un bon advocat a casa, no?
Sí, però el meu home no ha fet mai d'advocat, no. Ha fet d'economista, perquè tenia totes dues coses.
Tenia totes dues coses, d'acord.
Sí.
Què va passar al Palau, Guiomar?
El Palau, doncs, com que era el Franco havia vingut amb ares d'una operació, a Madrid sempre se'ls ocorren operacions en favor de Catalunya, que no van res més que rentar-se la cara a ells, i va venir Franco després de la Fergalinsoga, que havia sigut la campanya en la que havien participat també tota la colla de la gent de l'Acadèmia i aquests altres partits, diguéssim, clandestins.
En la seva rauxa, Galinsoga va ajudar d'alguna manera a que molta gent prengués consciència.
Nosaltres ens vam aprofitar del que va fer Galinsoga, però ell no va tenir cap intenció d'ajudar.
Ho dic perquè fins i tot després hem escoltat moltes reflexions públiques de tota mena, però aquesta expressió de tots els catalans són una mierda, diguem-ne que no l'hem escoltada massa sovint així, després de la Fer Galinsoga.
Però en aquella època es deia bastant,
No,
el que passa que no es deia una persona de la categoria...
Sí, de la posició, vaja.
De la posició. Sí, més que de la categoria.
De la posició. O sigui que després de l'afer Galinsoga, visita de Franco, Palau de la Música...
Exacte, i llavors el Palau de la Música preteníem nosaltres que es cantés el cant de la Senyera, perquè tots els més cants patriòtics catalans estaven prohibits, vull dir que no te'ls deixaven cantar. I, però el cant de la senyera era l'himne de l'Orfeó. I vam dir, home, com a mínim aquest l'han de deixar cantar, perquè si van escoltar l'Orfeó, però fins i tot això els hi va semblar massa i al final els va treure del programa. I llavors vam dir, doncs nosaltres reivindicarem que volem cantar el cant de la senyera, que podíem haver cantat el Segador si ens l'haguéssim sabut en aquells moments.
Un parèntesi, què preferiu, el cant de la senyera o els Segadors?
A mi m'agraden tots dos.
Ah, això ha estat una sortida de...
No, és que m'agraden tots dos, perquè el cant dels Segadors el trobo un cant molt bonic. A més a més, allò de quan seguem cadenes, escolta'm, és la cosa més positiva del món, no anem a dir anem a tallar colls, seguem cadenes.
En qualsevol cas, en aquell moment, es coneixien millor la lletra del cant de la senyera que la dels Segadors.
Sí, perquè clar, les altres estaven prohibides. També cantàvem la Santa Espina com a sucedani.
També funciona, eh?
També, sí, sí.
En qualsevol cas, es canta el cant de la senyera, així...
I llavors, bueno, ve el joc de bastons, no? Mm-hmm. Bueno, ja havien començat a detenir gent a l'entreacte, perquè com que repartíem la lletra, perquè no tothom se'l sabia, doncs és que quan van veure algú que repartia paperets ja van començar-los a detenir. I després, en el moment que s'acaba el concert, doncs va ser quan en Josep Espar va cantar, va iniciar el cant i els altres el vam seguir... I llavors, bueno, ja la policia secreta que estava per allà distribuïda, tots es notava ben bé qui eren, perquè tots aquella època anaven amb gabardina, i s'havien instal·lat estratègicament per no deixar que la gent s'agrupés, no? O sigui, que s'havien intercalat entre l'auditori. Bueno, total, que a partir de llavors vam sortir, alguns es van detenir, i altres els van anar detenint després de resultes de les estovades amb les que feien dir noms en els que havien detingut.
Aquestes alçades, molt probablement, no sé si deu resultar fàcil o no, en un llibre de memòries, evidentment, les coses es contemplen d'una altra manera, però per Guiomar Amell, aquell Jordi Pujol del Palau, respecte al Jordi Pujol de l'actualitat, què us... Quina reflexió us ha deixat?
Jo amb en Jordi Pujol li segueixo tenint molt d'afecte. I a més, penso que tot el que ha fet per Catalunya no té, vull dir, no és que compensi, però és una trajectòria que no es pot oblidar perquè realment ha sigut un dels factòtums de l'evolució del catalanisme a Catalunya. I l'altre, jo crec que simplement... Ho penso així sincerament, eh?
No, i tant.
Els homes moltes vegades, aquelles coses que no tenen ganes d'afrontar, les tanquen, i amb en Jordi Pujol va passar això amb una sèrie de coses de la seva vida, perquè ell estava preocupat per unes altres. Jo no crec que en Jordi Pujol s'hagi posat mai un duro a la butxaca per profit personal ell. Mm-hmm. I penso que, en aquest sentit, com que tampoc he mitificat mai a ningú, a mi no m'ha caigut mai ningú. Perquè jo penso que la gent, evidentment, ningú és perfecte.
És difícil moure's en la política sense, suposo, sense que hi hagi un punt de, no sé si dir, adulació amb algú, no? Perquè vivim en un món en què l'adulació...
Sí, però mira, això tinc la sort de que mai ho he fet ni ho he tingut que fer.
I això diria que em sembla que no tenir avis i tenir un pare tan sever va ajudar.
Doncs pues no ho sé.
A no adular ningú o a no dir sempre molt bé i tot bé i tal i no sé què.
No, és que per natural jo penso... A veure, si tu estimes la gent, ja no els mitifiques, perquè no necessites mitificar-los. Ja t'està bé la relació que hi tens i, per tant... A veure, tampoc mitifico en Raimon Galí i en Ballarín, que els podria mitificar molt més.
Sí, per mers motius, segurament, eh?
Per més motius. Tius. Però és que, no sé, les persones, cadascú està com és, i els has d'acceptar cadascú tal com és. Jo sóc així.
Però suposo que també deveu ser prou conscient, i més amb tantes hores de vol, que en l'actual realitat política, no sabem si la de fa 30 o 40 anys, però com a mínim amb l'actual, la adulació o la idealització és bastant, vaja, que sovinteja bastant, no?
Sí, no, per descomptat.
Per
però
descomptat.
Jo crec que és un que és un problema de la persona que l'adjudica.
D'acord.
O de la persona que vol treure profit.
Sí.
clar, vol treure un profit d'aquesta adulació, però com que jo no he anat mai per aquest camí...
Vaja, que no heu passat mai el raspall a ningú.
No. No, no.
I es pot viure de la política sense passar el raspall a ningú?
Home, no, bueno, no ho sé. Jo vaig estar molts anys de coordinadora territorial, però esclar, allà cobrava el sou de coordinadora territorial.
Sí, sí, sí. Ja sabeu a què ens referim, però...
Però no, en aquest sentit jo no he tingut mai...
No parlem precisament de vostè. Com a testimoni...
Home, jo crec que hi ha molta gent decent en aquest país, eh? Però també diré una altra cosa.
Vinga.
Hi ha molta gent que veu la palla, vull dir, veu la palla d'un del veí i no veu la viga del propi. Això també. O sigui, hi ha molta gent que es carrega molt l'altre perquè fa determinades coses i ara no vull treure culpes a ningú.
No.
Però hi ha molta gent que prefereix veure els defectes de l'altre que mirar els propis.
O sigui, que hem entrat en una època d'una mica de criticisme, eh?
O d'hipocresia.
O d'hipocresia, vaja, batu a l'olla.
No, és que és veritat.
No dic que no. La pregunta seria, i tindria relació amb la primera que us fèiem, si el fet de l'hipocresia o el fet de totes aquestes petites, diguem-ne, misèries humanes que a vegades envolten les nostres actuacions quotidianes o les que veiem...
A veure, un segon.
Sí. Té un petit... No passa res, i ara només faltaria. Quan us parlàvem fa uns minuts de les conviccions personals, una persona amb moltes conviccions difícilment cau en això de l'adulació i de la i de la hipocresia, no?
Sí.
I per tant ara ho veiem molt sovint, això.
No, ja.
Ens havíem quedat en els fets del Palau. Allò va marcar un abans i un després?
Sí. No, bueno, d'alguna manera. A veure, la vida va seguir. La vida va seguir, tampoc és que fos per llançar coets, no? Però, bueno, vam seguir batallant i llavors el que sigui que va passar és que durant un temps tothom va ser més prudent, perquè, és clar, després de l'escarment de les penes i de les multes que es van generar en aquell moment, doncs hi va haver una certa... Bueno, diguem-ne que la cosa... Va ser pacificada d'alguna manera per part, diguéssim, dels clandestins, no?
Quan entreu dins d'Unió Democràtica?
Bueno, de fet, jo hi entro quan em caso amb el meu marit, però no me'n faig, perquè vaig pensar, si amb ell ja l'han detingut dos o tres vegades per aquest tema i tenim quatre fills, algú s'ha de quedar a casa a cuidar les criatures. I per tant, jo no em vaig afiliar, però òbviament que participava de les coses que fèiem.
Una decisió assenyada, no?
Sí, home, però és que a veure, si tens quatre criatures...
Sí, també has de pensar en algun moment en les quatre criatures, eh?
A veure, algú les ha de cuidar, ja que les has tingut.
Us hi veu incorporada de bo en algun moment? Us veu fer militant en algun moment?
Sí, quan es va morir Franco, de seguida
es va morir Franco.
I m'hi vaig apuntar.
I ara...
Ja vaig ser consellera nacional al primer congrés que es va fer l'any 76.
I ara com... Esclar, com veieu el que ha passat amb Unió Democràtica?
Home, a mi em sap molt de greu, el meu home encara ni sap més, és obvi, perquè la meva joventut no és la d'Unió Democràtica, va ser l'acadèmia i aquest àmbit nacionalista, no? Però encara que després jo he estat al costat d'ell i he participat en moltes coses d'Unió. Però quan hi va haver, en el moment fatídic de la carta aquella que preguntaven els militants pel tema de Catalunya, home, jo tenia clar que allò era una carta trampa, però... Claríssim.
I us hi veu posicionar tant... amb tot un seguit de veterans del partit, precisament.
Sí.
Els fets han demostrat que teníeu raó?
Teníem tota la raó. És que, a més, a veure, siguem sincers, no tenim alternativa. Ja es veu que Espanya, no Espanya, el govern de Madrid vol seguir manant a tot Espanya. I la regressió que s'ha fet a nivell de competències i de tot... aquests darrers anys que el PP ha estat al govern, però el PSOE tampoc és un angelet en aquest sentit, doncs esclar, està clar que volen recuperar el tema de les autonomies. S'acaba, l'altre dia ho deia en algun article, no recordo ara qui ho deia, diu, és que les autonomies han mort. És veritat, no, la mica de transició que vam procurar que Espanya fos un país d'autonomies, amb competències i parlaments que es resolguessin els temes d'una manera descentralitzada, ha anat arrasant la regressió total que s'ha establert a Madrid.
I
resulta que hi ha una majoria absoluta, pots fer el que et dona la gana, pots anar tirant enrere tot un procés de transició, doncs no arribarem mai enlloc.
I vareu creure.
No arribarem mai enlloc. Vull dir, és obligat ser independent perquè no respecten sobiranies, no les volen.
I vareu creure mai en això del cafè per tothom?
El què?
I vareu creure mai en això del cafè per tothom?
No, amb el cafè per tothom, per descomptat que no.
No.
És que ja, a veure, tant que ens refrega la Constitució pels nassos, en la Constitució parla de les nacionalitats. N'han fet cas omís d'aquesta paraula. No els hi ha servit per res, tot i que ja es va entrar en aquell moment en calçador. Però tot i això, l'han bandejat i l'han oblidat i l'han ignorat totalment, perquè, és clar, què dir, les nacionalidades i regiones. I al final, tàbula rasa, tot i que la Constitució reconeix les nacionalidades i regiones.
A part de les històriques que ja s'assenyalaven en el seu moment, no?
No, és que les que s'assenyalaven en el seu moment eren les històriques.
Sí, sí, ja.
Després hi van colar
l'Andalusia. Tota la resta.
Pel que els hi van venir de gust.
Ens queda...
Per desvirtuar també, per más café para todos.
Ens queda un minut. Aquestes memòries acaben com, Guiomar?
Doncs acaben amb l'esperança de que realment tinguem un referèndum, puguem ser majoritaris amb el referèndum i que Catalunya pugui desenvolupar-se com la seva creativitat, la seva iniciativa, la seva manera de produir, la seva manera de ser i tot el que és la seva identitat pugui, no només des del punt de vista de llengua o de cultura, sinó també de la seva forma de produir, de treballar, de fer, d'investigar, o sigui, totes les característiques que tenim com a poble que les puguem desenvolupar com a poble.
Aquesta és la reflexió final de Viure, conviure, ser a Catalunya, 1938-2004, el llibre de Guiomar Amell, que ha estat també un dels llibres d'aquest Sant Jordi. 2014, sí, 2014, 1938-2014.
Perquè és un any clau aquest del 2014.
Està clar que sí. Guiomar Amell, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, molt bon dia.
Adeu.
Editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Viure, conviure, ser a Catalunya. 5 minuts, tornem amb Isabel Coll.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.